Green Meteo Mauri, amb Francesc Mauri.
De maig 2022, programa 459, entrevista destacada en un Green Meteo Mauri. És la secretària d'Acció Climàtica, l'Anna Bernades, que ens acompanyarà d'aquí molt poquet. Llar a Triple Plus i consum responsable. Atenció a un producte que l'aboques a l'oli de cuina i em fa una mena de pasta sòlida, tipus gelatina, que permet treure l'oli sense haver-lo de llançar en un pot, queda com solidificat, continua sent orgànic, el residu, i bé, té possibilitats. Mobilitat green, també el gallego ens explicarà que l'augment de temperatura provoca més problemes per l'enlairament dels avions i més despesa de combustible. Empresa i comerç a Triple Plus, l'aparell d'aire condicionat que utilitza la radiació solar per convertir el calor en fred. Som 100% digitals. catradio.cat, meteomauri@catradio.cat, al Facebook 28.350 seguidors i a Twitter doncs ja passem dels 64.200.
Quin temps ha fet?
Deixeu-nos que remarquem... Bé, el temps a Catalunya no ens ha portat grans esdeveniments, tret dels aiguats d'aquesta setmana, que van deixar fins a 74 litres per metre quadrat al Canà. Aquests aiguats de l'extrem sud de Catalunya, sens dubte, són l'element més destacat. I d'avui, per exemple, alguns ruixats també. Bé, ahir n'hi va haver, d'altres dies n'hi ha hagut i fins avui en el cas del litoral i prelitoral central. Però sobretot, deixeu-me destacar l'aiguat de moltíssimes hores caigut a la ciutat de València el dimarts passat. Un aiguat que no té precedents des del 1864 en un mes de maig a la capital valenciana. És a dir, 160 primaveres en què ara hem estat excepcionals. Per què? Doncs perquè el 1871 van caure 65 litres per metre quadrat un sol dia i aquest dimarts, dia 3, en van caure 232. Doncs bé, aquests 232 queden només a 30 litres del rècord absolut de tots els dies, setmanes i mesos de l'any de la ciutat de València, molt a prop del rècord del 17 de novembre de 1956, que va ser a l'Observatori de Vivers de València, de 262 litres per metre quadrat. Aquest dimarts ens quedàvem a 30 litres. Un aiguat sense precedents que, un cop més, si analitzem registres d'observatoris amb solera molts anys, l'Observatori de l'Ebre, l'Observatori Fabra, ens n'adonem que cada cop més, d'una manera descarada, els rècords es repeteixen i es repeteixen amb molt poc temps i fins i tot de signe contrari.
Concurs de fotografies de mar, platges i aigües interiors amb Espai Cel, de Termes Victòria.
Tenim finalista de la setmana i tenim guanyador del mes d'abril. Finalista de la setmana, la Sílvia Puig. Encès el cel, encès l'estany de Banyoles, cel rogent sobre l'estany de Banyoles, amb núvols, amb una vermellor maca, bonica. Foto del segon dia d'aquest mes de maig. I guanyador del mes d'abril. En aquest cas anem cap pel sud de Catalunya, perquè el Josep Maria Vandellós, amb la Via Làctia, amb el centre galàctic força vertical, una foto bonica, una composició dins del mar al sud de Catalunya. Foto del 10 d'abril. Xec regal, Josep Maria Vandellós, que t'emportes per anar a dues hores, per dues persones, tu i qui tries, a l'Espai Cel, amb diverses piscines, una d'exterior, les altres interior, gentilesa tot plegat del Balneari Termes Victòria de Caldes de Montbui, amb les dates a concretar amb el balneari.
L'entrevista.
Anem a l'entrevista, José Luis.
Fantàstic.
Tenim una garrotxina. Saps que jo hi vaig fer el convit de casament a la Garrotxa i els meus inicis són a Ràdio Olot, a banda de Catalunya Ràdio.
Tu saps que jo sóc naturalista? Sóc garrotxí...
I per tant, l'orinal del cel...
Garrotxí addicte.
D'acord, l'orinal del cel...
Alguns dels estius més meravellosos
natural...
han passat per la Moixina, per tot el parc... Per... Magnífic.
Doncs allà, al costat de la Moixina, jo recordo un 5 de març del 94...
Jo crec que és un dels bueno, no, això, algun dels indrets, és un dels indrets més màgics que té la Garrotxa, que té tot Catalunya, no? Aquella mena de basses allà enfoscades enmig del bosc que dona peu a tot. Bueno, per això els pintors van quedar tan servits.
Sí, Vayreda i companyia.
Clar.
Sí. Anna Bernada, secretària d'Acció Climàtica, què tal?
Perfecte, contentíssima d'estar aquí amb vosaltres.
Nosaltres també de tenir-te aquí a Catalunya Ràdio. Escolta'm, bé, anem directe, entrem
sí,
aquí,
anem
zero parafernàlies, perquè en definitiva estem en un moment complex en què ens arriba una cascada de canvis en tots els sentits, abruptes, canvis ràpids, i per tant... Amb grinyols, amb disfuncions, amb adaptacions que necessàriament han de ser ràpides, que han de ser contundents. Jo en el Twitter vaig dient calen valents i valentes, perquè si has de trencar en alguns moments no estaràs bé amb tothom, perquè tenim una inèrcia, tenim una manera de funcionar. Bé, en aquest sentit, bé, podríem començar per molts indrets, però... anem a les renovables. Va, comencem.
Va, que fa poc que no en parlem.
Sí, en aquest sentit, avui mateix rebo nota de premsa, Teresa Jordà, amb la Marta Morera de l'ICAEN i amb l'Assumpta Ferran, vella companya en els seus inicis a meteorologia de TV3.
Ella sempre diu que és física.
Sí, 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 la vaig tenir
sí.
En pràctiques d'estudiant, imagina't. I... bé, les renovables, malgrat la xifra és que em fa un mal, que respecte a la població som Ceuta i Melilla en implantació de renovables, respecte al nombre d'habitants som Ceuta i Melilla, però tenim aquesta bona notícia que s'ha disparat i el creixement comença a fer una mica de goig. Potser no el necessari, però una mica de goig. Posa'ns en situació.
Sí, de fet, a nosaltres avui ens ha fet, primer de tot, molta il·lusió retre comptes, perquè creiem que és així com hem d'anar explicant la feina que es fa, perquè a vegades perdem una mica la noció temporal de dir quan fa que ha començat, no?, aquesta etapa, i per tant, després de 6 mesos de la implantació del nou decret de renovables, de la modificació del decret antic, avui hem pogut retre comptes i hem explicat, doncs, entre altres dades que crec que són importants, doncs, per exemple, el canvi, no?, de sortir d'exposició pública de projectes, que hem passat, doncs, de 80 megawatts a 1.200 megawatts en aquest període de 6 mesos. Per tant, diguéssim que hem multiplicat per 20 la quantitat de projectes d'exposició pública que es havien tramitat fins aleshores, i per tant, doncs, d'alguna manera nosaltres expliquem que en 6 mesos hem fet més feina que en els últims 10 anys. No nosaltres, els equips humans que tenim, perquè val la pena posar-ho de relleu, que tenim uns tècnics doncs, excepcionals, i per tant doncs, han seguit una mica aquesta iniciativa política de fer un tomb i de fer un gir decidit cap a la implementació de renovables, i ho hem focalitzat també amb el que és un model de generació diferent del de l'estat espanyol. Nosaltres apostem per un model distribuït, democratitzat, participat. Això no vol dir que no necessitem, i ho expliquem sempre, grans espais de renovables. Sí que necessitarem, però el que sí que pretenem és que, si més no, tota aquella part de la població que vulgui fer instal·lacions de menys de 5 megawatts per autoconsum compartit, per cooperatives, per comunitats energètiques, tingui el màxim de facilitats, i amb això doncs, també hem pogut presentar unes xifres doncs, molt esperançadores de passar d'uns doncs, 5.000 projectes de renovables d'autoconsum compartit que s'havien tramitat fins aleshores doncs, a més de 12.000. I, per tant, doncs, són unes xifres realment espectaculars per 6 mesos que fa que hi ha hagut la modificació d'aquest decret. Seguirem facilitant el tràmit dels projectes de menys de 5 megawatts perquè són aquells que ens poden diferenciar per tenir aquesta facilitat amb crear autoconsum, comunitats, cooperatives, i per tant amb aquest model que ens pugui ajudar a que els veïns i veïnes de Catalunya doncs, puguin alliberar-se, no?, d'aquest rebut elèctric de diferents empreses doncs, que no són realment distribuïdes ni participades ni de proximitat.
Això sona molt bé, i parlaves d'equips humans que ho estan donant tot, perquè clar, és una allau de sol·licituds, etcètera, etcètera, però una de les crítiques habituals és no hi ha prou personal per gestionar aquest allau, i això...
Ho hem tingut en compte. Ho hem tingut en compte. En aquests 6 mesos hem aconseguit augmentar en 24 efectius la plantilla del tràmit per la part d'energia, i ara ja estem treballant perquè d'aquí a pocs mesos tinguem també augmentada la plantilla en el tràmit d'avaluació ambiental. Per tant, una mica per agafar aquest ritme de creuer, ens calia també augmentar aquest múscul humà en la part també de tramitació ambiental.
Perquè una pregunta, els fons, i ara li dono la paraula al José Luis, que estic segur que té... Vaja, el cap ja ha col·lapsat de preguntes i qüestions. Els fons Next Generation no es poden utilitzar per dotar l'administració de més personal per fer-los més viables i més ràpids? Perquè és una quantitat ingent de recursos.
Sí, hi ha un tant per cent que sí, però és un tant per cent petit, i només serveix per gestionar aquells tràmits associats amb els diners que venen per algun o altre objectiu del fons. Per tant, el que nosaltres volíem era dotar estructuralment aquestes unitats, perquè la transició energètica no és qüestió ni de 10, és de 20, de 30 anys, hem d'arribar al 2050, per tant, aquí hi ha un recorregut molt llarg i volíem doncs, aquesta dotació. Sí que és veritat que per gestionar, per exemple, fons del Next Generation que han vingut per la instal·lació de fotovoltaica o de bateries, doncs en aquest cas sí que hi ha hagut un petit increment per gestionar aquest fons concret, però no permet aquesta dotació de fons personals estructurals.
D'acord, d'acord.
Anna, en el món del medi ambient i de la comunicació ambiental sempre cometem algunes errades, que és donar per sapiguts els conceptes. Petjada de carboni, economia circular, fins i tot energies renovables. La vocació d'aquest espai, que és arribar a tothom i que tothom ens entengui, ens obliga a aclarir què són aquests conceptes. I el primer concepte és el de la teva secretaria. M'agradaria que ens expliqués què és l'acció climàtica, perquè això és molt important, que la gent entengui que estem parlant d'ells quan estem parlant d'acció climàtica i per què aquesta urgència d'impulsar-la.
M'agrada que faci aquesta pregunta, senyor Gallego.
A mi m'agrada molt explicar-ho, perquè quan es crea doncs, aquesta conselleria, que té una part de l'antiga Conselleria d'Agricultura i tota una part d'allò que en dèiem sostenibilitat, de fet és aquesta acció climàtica. Tots sabem que hi ha una emergència climàtica i a vegades fem un ús excessiu de segons quins conceptes.
Exacte.
Però senzillament, què estem volent dir? Estem volent dir que a nivell ambiental, a nivell d'increment de temperatura, a nivell d'augment de lo que serien
el
nivell del mar, és a dir, amb tota una sèrie de qüestions que tenen a veure amb la vida tal com l'hem viscut ara, estem en una situació d'emergència, estem en una situació d'un camí que segurament estem arribant en el punt de no retorn, que és aquest aquest punt que ens fa tanta por. Llavors, què és l'acció climàtica? Bé, de fet, l'acció climàtica és una acció molt transversal que fins i tot supera el marc d'aquesta nostra conselleria.
Evidentment.
Per tant, si no és transversal, i jo a vegades sempre hem de fer pedagogia en aquest sentit, si no ens la creiem des de tots i cadascun dels departaments de la Generalitat, difícilment podrem arribar a transformar realment. I l'acció climàtica no és res més que intentar de ser d'alguna manera resilients aquests canvis ambientals que, de fet, hem provocat els propis humans amb la nostra activitat. Per tant, acció climàtica és tot allò que vingui a mitigar i ajudar a adaptar-nos en aquest moment de rangs molt elevats de marge de temperatura, d'aigua, d'humitat, de dies de quantitat d'insolació, de temperatures diferents, i que moltes vegades té una visió absolutament global, però que també cal que la focalitzem a nivell local. Llavors, en això, per exemple, ens va molt bé parlar de fenòmens meteorològics, perquè si parlem en general, poca gent ho aterra. Quan a la gent li dius Glòria, encara que potser el Glòria va ser un excés, no?, en aquest episodi climàtic, però no deixa de que, d'alguna manera, poses en coneixement amb la ciutadania d'aquí, del carrer, que hi haurà episodis extrems i segurament alguns més continuats que altres, i tindran referència a la temperatura i al canvi d'humitat o d'aquests factors que són ambientals i que, per tant, el que no voldríem és arribar al punt de no retorn sense haver fet res. I Acció Climàtica és treballar en això.
Anna Bernades és biòloga i és professora, i això es nota.
Sí, hi ha alguns semàfors que, evidentment, són semàfors en vermell, però t'haig de dir, i ara aquí em ficaré on no m'hi toca, que és més del francès, aquest territori, que no sempre els fenòmens meteorològics ens poden donar disgust, per dir-ho. Això que diem Glòria, que abans li deien gota freda i que abans que sempre li han dit aquest, sempre surt, i no només sempre surt, sempre surten les estadístiques que diuen que sempre ha passat. Si alguna cosa ha caracteritzat aquest nostre clima i el clima de Catalunya és que són 80 o 90 o 100 climes, no?, dins d'un petit territori. Però hi ha coses que són encara més esfarridores i que la gent hauria de conèixer. Per això jo dic que l'acció climàtica és important que la gent l'entengui com a pròpia, de la mateixa manera que quan hem tingut episodis de salut com el que estem travessant encara, la gent entén que això de la salut va en sèrio, no? Tant de bo tinguéssim una mascareta contra el canvi climàtic, però no la tenim, aquesta mascareta.
No, i de fet, la salut és una d'aquelles qüestions que moltes vegades oblidem, però està molt, molt, molt lligada al tema dels factors ambientals. És a dir, quan baixa el règim de pluges, o com ara passem períodes que no plou tant, tots sabem que el que ens passa, doncs, aquí, per exemple, jo que sóc una garrotxina transplantada a Barcelona entre setmana, doncs els nivells de contaminació de partícules, tot això té efecte directe sobre la salut, la baixada de biodiversitat. Per tant, tots aquests efectes col·laterals que els podríem englobar sobre aquesta emergència climàtica, que en el fons a vegades també és com un calaix de sastre, que fem això, coses meteorològiques que havien passat sempre, episodis que diguem, això és canvi climàtic. No, home, això són períodes de sequera que segurament ja
més
havia...
Més extrems.
Exacte, més extrems, potser, més en aquest
sentit...
Recurrents. Per tant, que sí que s'intueix i sobretot amb l'augment de temperatura. En general, vull dir, de fet, el gran objectiu de la humanitat crec que és no superar aquest grau i mig d'augment de temperatura de cares al 2030, i aquí és allò que pedalem, però tot i així no sé si arribarem. Per tant, es tracta de... A mi no m'agrada fer servir el concepte de lluita contra el canvi climàtic, perquè quan lluites és que pots guanyar, i ara mateix doncs m'agrada molt fer servir el concepte de mitigar i adaptar-nos.
Escolta'm, ho has comentat, el Glòria, etc. Has parlat de transversalitat, és que clar, no acabarem, necessitaríem 3 hores. Transversalitat, la meva experiència dilatada en la Generalitat, en les administracions locals, etc., és que aquestes adaptacions a la meva empresa, per tant, ser una miqueta el què, aquestes adaptacions que es demanen ràpides amb les legislacions, amb les inèrcies, amb moure tot, aquesta transversalitat tan imprescindible i necessària, és molt cansada,
molt
esgotadora, molt lenta. I bé, tinc algunes experiències recents amb algunes administracions locals que dius, ostres, no vull saltar pel balcó, però no arriba a aquesta onada
de... Això és el que deia l'Anna, que clar, evidentment que ella no ho pot dir, però que l'acció de govern, és a dir, si hi ha una transversalitat, és que el primer que s'ho ha de creure és el president, d'acord?
Oh, clar.
I a partir d'aquí, l'últim regidor de l'últim govern, o sigui, l'últim responsable de política local d'aquest país també s'ho ha de creure. Ha de ser transversal en aquest sentit.
Sí, no, sí.
És a dir, a tota l'acció de govern.
A tota l'acció de govern i a totes les polítiques. Sí, 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 i en aquest sentit, crec que estem
fent el govern.
Necessitem molta pedagogia, no ens enganyarem ni ens farem trampes. Necessitem molta pedagogia i també hi ha una part de la nostra feina com
a... És a dir, falta molt camí per córrer, estàs dient...
Bé, perquè l'emergència climàtica és un concepte que s'ha utilitzat molt i que tots hem aprovat, no?
Estem en emergència climàtica.
Clar, tothom ho fa.
Però això com s'aterra, no?
Ah, aquí.
Clar. Això s'aterra a nivell de pressupostos. Que els pressupostos siguin una prioritat.
Molt
és
bé.
A dir, i evidentment, que totes les conselleries tenen les seves prioritats bàsiques, però una vegada cobertes aquestes prioritats bàsiques, és tan bàsic com tota la resta, segurament, treballar per mitigar i adaptar-nos a tots els nivells. I, per tant, ens cal moltíssima pedagogia a nivell intern, a nivell extern, a nivell d'anar a parlar amb alcaldies, amb equips de govern, a tot arreu. I ens cal molta pedagogia des d'allà on l'hem fet sempre, que és des de l'escola, però també des dels casals d'avis, des de tots aquells espais on puguem conscienciar la gent. Perquè aquesta part global, crec que, bé, a nivell d'estat, i tot això ja ho anem treballant, però aquesta part individual de com nosaltres, cadascú de nosaltres, quan fa allò que el Francesc deia quan hem entrat, el porta a porta, està col·laborant amb rebaixar emissions, amb fer economia circular, amb realment posar-nos les piles tot amb aquests canvis que són estructurals, que són de manera de fer, que d'alguna manera vam començar el juny de l'any passat, recordo, amb el tema de la llei de plàstics, la directiva europea. Per tant, com tot això, al final s'ha d'acabar anant en una cadena de transformació que té a veure amb el model social, amb el model econòmic, amb el model ambiental, evidentment, i que parteix de cadascú de nosaltres, de la nostra organització a nivell de barris, de veïns, municipal, supramunicipal, comarques. Estem intentant implicar-hi tothom. Estem treballant molt amb els consells comarcals perquè els creiem una peça clau de lligam entre la Generalitat, que segurament a vegades queda com molt, no?, allò que fan a Barcelona i a la Terrata arreu de tot el país. Per tant, estem engegant mecanismes com les xarxes comarcals de transició energètica, que és posar tècnics arreu del territori coordinats per l'ICAEN per poder fer aquesta feina. Per tant, estem intentant, d'una manera molt ràpida, perquè de fet fa això, no?, 6 mesos que vam modificar el decret, que va ser una modificació de decret superràpida, perquè en 4 mesos vam aconseguir fer això, però, clar, els tràmits administratius són... Jo que soc nouvinguda a la Generalitat de fa molt poc, a mi em sobta molt, no?, aquesta administració lenta, perquè ho hem de poder dir, i per tant segur que hi ha coses que també administrativament poden jugar a favor, que és això, no?, intentar fer que els tràmits,
fer-ho,
els canvis,
fluid,
siguin més ràpids.
5 de maig. El 10 de maig, si no passa res excepcional, pot caure el primer ajuntament per canvi climàtic a tot Espanya, i és l'Ajuntament d'Altafulla. Bé, és l'exemple claríssim de... el xoc entre la societat, com la tenim, com funcionem econòmicament, Altafulla, que és el municipi turístic, 4.000 habitants, que té un restaurant a primera línia del mar, que és il·legal, que no té fonaments, que el 2014 hauria d'haver anat a terra, no sé ben bé què ha passat, perquè això sí que m'he perdut jo, però sí que hi ha una realitat, és que va desaparèixer la platja, ara han tornat 15 metres, els tècnics diuen que... Bé, coneixes perfectament
sí.
El cas, etc etc. I en un ple municipal de 4 hores s'escolta a la part verda del municipi, oposició, que diu ja ens en preocuparem d'aquí 25 anys d'això, ara cal assegurar el turisme local, etc, que és absolutament lícit també, només faltaria, i un altre regidor, prefereixo no dir de quin signe polític, i diu els científics no els hi hem de fer tant de cas. Clar, estàs lidiant amb l'exemple més clar, que el mar va arribant, etc.
Hem de ser capaços, jo crec que hem de ser capaços, amb un exercici d'honestedat i de transparència, d'acceptar que no ho hem estat fent bé. És a dir, que hem urbanitzat amb lleres de rius, hem urbanitzat amb zones costaneres, sense tenir en compte aquests agents naturals, i no passa res per reconèixer-ho, perquè és que, de fet...
Bé, reconèixer-ho està molt bé, però després, aquesta primera línia de mar, aquesta base aquí de l'economia, en aquest cas d'Altafulla, com li dius que aquest estiu... bé, aquella platja, vés a saber si estarà bé, si estarà operativa. Jo ja sé que no em donaràs la resposta màgica que solucioni
bàsicament
tot.
Bàsicament perquè tot aquest efecte costaner, el que cal és una visió a llarg termini, amb sobretot allò que en diguem nosaltres, no? Solucions basades en la natura, que són les que realment són resilients a aquests canvis. I això serà molt difícil mentre ens pensem que... o prioritzem d'alguna manera un recurs immediat, que entenc, que econòmicament és aquest estiu que s'ha de solucionar, però que si no tenim una mirada una mica més enllà, farem difícilment solucions que ens portin més enllà. És a dir, podem refer les platges del nostre país cada any, i això ens tindrem un cost econòmic que potser fent una bona acció en les platges del país, creant una mica més de costa a tot arreu on es pugui, fent zones de dunes que mitiguin aquestes pujades del mar. És a dir, cal una transformació de consciències.
No passant el garbell cada dia sistemàticament que desfà la sorra,
clar,
que la natura la compacta.
Exacte, ens molesten molt les algues i ens molesten molt a vegades aquelles restes de fanerògames i ens molesten molt segons quines coses que no fan res més que fixar. I per tant... Per això deia allò del canvi de mentalitat, allò de la transformació, que no només és mediambiental, és a dir, és una necessitat també darrere fons econòmic, i per tant compaginar-ho tot és allà on sí que cal valentia, però també cal conscienciació per part de tothom.
José Luis, enfrontament...
No
aquest. És que jo vull anar a avançar perquè sí. L'Anna veus que s'explica molt i molt bé, sí. amb contundència, sí. Amb arguments, etc.
Sí.
I estic pensant en l'enfrontament ciutat, territori i NIMBY i tot això pel que fa a moltes coses.
A veure, hi ha ciutadans que els hi costa acceptar la realitat, com hi ha ciutadans que quan reben un diagnòstic desfavorable al metge també ho neguen, i aquests són els que ho passen pitjor. Sempre s'ha de reaccionar davant d'un diagnòstic, estar proactiu, i ni això ho guanyarem, aquest partit el guanyarem. Jo crec que aquesta és l'actitud, jo ho defenso, i ho defensen els metges, no? La primera manera de sobreviure a una malaltia greu és voler sobreviure. Aquesta, estem d'acord. Jo el que trobo a faltar és l'esperit de realitat, és a dir, no t'ho dic per tu, Anna, però els polítics feu servir massa els prismàtics i poc les ulleres de prop.
A vegades ens acusen del contrari, eh? A vegades ens acusen
del
contrari.
Vols dir que no ho has dit a l'inrevés?
No, fixa't.
A veure.
S'ha d'actuar ara. Per actuar al futur hem d'actuar ara. Uh-huh. I hi ha molts polítics que no fan servir aquesta visió.
Ah, d'acord.
Sí, aquesta visió actual.
Sí.
Que pensen
sí.
En legislatures. Estem d'acord, no ens amagarem. I llavors aquí fan un diagnòstic i fan una construcció que és incompatible amb el que diu, per exemple, els científics. Hem tingut dos avenços dels grups de treball de l'IPCC, el del policymakers aquest i el primer de la ciència. Ara venen els de la salut i els dels efectes. Bé, i al setembre tindrem l'informe de l'IPCC a sobre de la taula. Ja s'estan filtrant algunes conclusions d'aquest informe. Ho està fent l'Antoni Guterres, ho està fent el president de l'IPCC. És inquietant, i deixem-ho aquí, no diguem res més, és inquietant. Però les primeres crides són a l'acció, això, els policymakers, és a dir, els actors, perquè a què estem esperant? Les empreses estan reaccionant, aquí hem portat el francès, hem tingut aquí empreses que han reaccionat i que estan reaccionant.
I els hi estan anant molt bé, moviment, perquè s'estan adaptant a un nou món amb una demanda...
Organitzacions socials que s'estan vertebrant i que estan actuant, ciutadans de peu que ho estan fent, que estan actuant, però i els polítics? Què us passa que no esteu veient que això és imminent i que ja som davant de les conseqüències?
Però segurament si els polítics no reaccionen més és perquè hi ha una gran part encara de la societat que això no ho veu. Bé, o no ho vol veure.
S'ha de ser gamberro en aquest sentit.
Sí, però...
S'ha de ser atrevit, s'ha de tenir una punta d'audàcia.
Jo estic segur que si pugés amb un càrrec d'aquests duraria 4 dies.
No, ja està. Però
què fa aquest home?
Bé, nosaltres quan vam modificar el decret llei de renovables, també vam tenir la sensació que duraríem 4 dies, perquè la reacció d'alguns sectors va ser bastant furibunda, amb amenaces de denúncies, però malgrat això, vam tirar endavant i creiem que ho podem fer, perquè realment tens tota la raó. És a dir, hem arribat on hem arribat, estem en el dia d'avui, i cal molta valentia política per fer molta transformació. Per exemple, en temes de mobilitat, en temes de renovables. És a dir, podem tocar molts temes com la biodiversitat, com l'aigua.
Escolta, ens queden 8 o 9 minuts.
Imagina't, no hem parlat de residus,
d'economia circular, d'aigua...
I un tema que és molt important, Anna, i que sí que aquí s'ha de fer un esforç ja immediat, és en temes de seducció. Hem d'arribar a la societat. Nosaltres ho intentem fer des d'aquest petit racó de Catalunya Ràdio. Intentar seduir. No només renyar, no només anunciar l'apocalipsi, sinó seduir. Intentar mobilitzar. Tenir ciutadans proactius, que estiguin disposats a fer esforços i no fer renúncies. Aquí ningú ha de renunciar.
Però fixeu-vos que estem avançant a base de bufetades. És a dir, la pandèmia ens ha fet reaccionar, ha mogut coses, la guerra d'Ucraïna ha posat en evidència el que feia 15-20 anys que era impepinable dependre de segons quins personatges, que ja depeníem,
Accelerat la transició energètica.
L'ha accelerat. És a dir, mentre duri aquest conflicte i els preus estiguin disparats, encara ho accelerarà més.
No crec que haguem d'esperar un fenomen climàtic meteorològic extrem, perquè la gent se n'adoni. La gent, des de l'acció de govern, s'haurien de fer esforços per traslladar missatges llaminers, seductors, positius dins de la situació.
Totalment, el tema del positivisme, jo no crec que amb els missatges apocalíptics, i de fet a vegades fa...
Generalment al contrari.
Sí, però de tant en tant s'ha d'explicar que ens estem acostant a un punt de no retorn, perquè ningú es pensi que estarem aquí, en aquest període eternament, i que no acabarà d'alguna manera... no acabarà en un moment que no hi haurà massa res a fer. Per tant, aquests missatges s'han d'anar intercalant sobretot amb la pedagogia de proximitat, i per això aquest treball amb els... molt diferent que el missatge arribi des de, és igual, els càrrecs de la Generalitat, que arribi des de les alcaldies, o que arribi des dels presidents dels consells comarcals. Per això necessitem vertebrar aquesta xarxa d'informació i de comunicació. I després nosaltres ja ens encarregarem de posar, com hem fet amb el tema, per exemple, la primera vegada que es financien bateries, acumuladors d'energia per les llars i per les comunitats energètiques i per les cooperatives. Però necessitem facilitar-ho a nivell d'economia, evidentment, i estar al costat de la gent, i també hem d'entendre que si fins ara no ens ha fet mai massa mandra la major part de població, que ens costa demanar un crèdit per comprar un cotxe, no passa res per demanar un crèdit per fer-nos independents energèticament i muntar la nostra comunitat, la nostra cooperativa. Per tant, aquest canvi de mentalitat ens sortirà molt més a compte, perquè allò que deien els pares, el cotxe quan surt del concessionari ja ha perdut valor. Doncs la placa tens 25 anys per amortitzar-la, i amb els preus ara...
Això és molt important. Nosaltres aquí vam tenir fa molts anys la gent de l'ICAEN que deia, saps què és el més desesperant per nosaltres? Ens deia fa molts anys tenir un paquet d'ajuts i que arribi no el termini i que no s'esgotin. Te'n recordes? Que era desesperant per ells? Ara ja no estem en aquesta fase.
No, perquè hi ha hagut un canvi molt important. L'última bossa de diners del Next Generation que anaven per plaques i bateries es va esgotar, no voldria dir una mentida, però en 3 setmanes. I eren més de 100 milions d'euros. Per tant, aquí hi ha un canvi brutal en la percepció.
Social.
Sí, però clar, la guerra d'Ucraïna, el tema de la pandèmia,
la percepció social
de la llum. És a dir, hi ha una sèrie de condicions que, evidentment, ens han fet donar compte de qüestions, de dir, ostres, he de seguir pagant aquesta factura de la llum quan jo me la puc generar o la puc generar conjuntament amb tots els veïns del meu barri, i aquí hi ha aquest canvi. No és senzill. I amb el tema, per exemple, de costes, de platges, segurament, jo a la platja on he anat tota la vida, els Aiguamolls de l'Empordà, he vist com de petita que jo tenia aquell record, fa una colla d'anys, però aquella platja immensa ara és una platja normaleta tirant a pobra. Bé, hem incidit en les dinàmiques fluvials, hem incidit en les dinàmiques litorals. Per tant, bé, tot això són aquelles coses que no podrem regenerar eternament en base a sorres portades del mar. Per tant, cal també...
M'està perdut aquest partit.
Ens queden 5 minuts pelats i hem començat.
A més, m'ha fet molt curt, eh?
Oh, clar. És a dir, havíem de fer 30 minuts, en farem 35.
Residus.
Clar, jo els residus i la mobilitat els saltaria, perquè és que a mi m'agradaria... Ella parla de vertebrar el territori, d'arribar a la població, la Generalitat està lluny, consells comarcals, i això em lliga amb aquesta idea d'emocionar-nos amb el que pot moure el país. No el meu raconet de país, sinó el país en conjunt. I com solucionem aquest xoc entre...
Bé, territoris.
Sí, territoris, el NIMBY, etcètera, etcètera.
Bueno, hi ha perquè... territoris que tenen dret a parlar de NIMBY, eh? Les Terres de l'Ebre tenen tot el dret a parlar de NIMBY.
I el Camp de Tarragona...
L'Empordà, la Garrotxa i la Cerdanya, no.
Clar, aleshores, en aquest sentit, jo me'n vaig a la platja que ella deia, Castelló d'Empúries, etc. I miro cap al mar i veig uns molinets allà al fons, a 24 quilòmetres de la costa. Però clar, i amb això hi ha una part de població que s'hi oposa, no? I alguns sectors també econòmics o comercials, etc., o turístics. Aleshores, quan et gires cap a terra i veus... urbanitzat, urbanitzacions, o a l'estiu visites alguns llocs,
dius,
hi ha
no
uns vaixells... Dic, no entenc res, som contradictoris els humans per tot arreu.
No. Sempre volem tot.
El que passa és que aquí hi ha un criteri que crec que pot donar el desllorigador de per què una cosa sí i l'altra no. Les transformacions que són a llarg termini, és a dir, que una mica se'ns escapen, allò d'una urbanització, la veus que es va fent, és un impacte visual a llarg termini. Per tant, aquests els humans els acceptem molt millor. A vegades fins i tot hi ha canvis que ens accedeixen a la nostra vida, els canvis geològics, per exemple. Els que són, o els que tenim la sensació que seran com més abruptes, aquests ens costen molt d'acceptar. I per tant, moltes vegades, jo com estimo aquell territori, em bogeria, perquè forma part doncs, de les meves arrels en aquest sentit... costa d'entendre que no siguem capaços de visualitzar aquest moment de repte energètic, social, econòmic com ho devien visualitzar la gent de la revolució industrial. És a dir, estem en un moment de trencament albirant una nova manera de fer, una nova
estem
manera
en una
de funcionar.
Estem en una revolució com aquella, però molt més abrupta perquè ha de ser més ràpida.
Sense que la necessitat ens faci pensar que farem les coses mal fetes. Per això anem fent passos, diguéssim, segurs. Llavors, nosaltres apostem claríssimament, per exemple, per una prova pilot en aquest espai. És a dir, allà on ens sentim molt segurs és en apostar per una prova pilot, perquè si bé és cert que en aquest cas l'eòlica flotant no hi ha prou elements en Europa, si voleu, o en el
no,
món,
clar, evidentment, que, puguem no
treure, que puguem treure dades reals de clar. Com afecta, per exemple, en el fons clar. Marí, necessitem una prova pilot per ser empírics, per trobar dades que ens diguin si això realment afectarà o no afectarà. Per tant, bé...
I quan podríem veure aquesta prova pilot?
Aquest matí encara, aprofitant la reunió amb la directora...
Aquesta situació està donant a tot arreu. Jo acabo de tenir una experiència amb la implantació del Parc Nord-est, que com bé sabeu es posarà davant de Finisterre i que també és un embut d'aus migratòries i els molins farien de molinecs, com si diguéssim.
Esperem que no.
És a dir que... Però aquesta situació ens ha de fer aprendre i ens obliga a estar oberts tots. Nosaltres, jo personalment, que sóc naturalista, que sóc ornitòleg, és cert que el primer que et surt és dir no. Ara després, com a sentit comú i com a ambientalista, dius hem d'escoltar a tothom. I estem en una situació, tu ho has dit, en què menys pancartes i més cafès. menys enfrontaments i més intentar establir aliances. Perquè aquí està la clau. Nosaltres hem tingut en aquesta mateixa taula a tots. Els hem tingut a tots. I tots dos, quan han sortit, hem dit, tenen raó. Però finalment s'ha d'actuar. El que no podem fer és no actuar. Perquè
això ens passa a tots. És a dir,
imagina't.
Quan jo vaig a l'Albera, per exemple, per posar un paisatge i miro cap a les Alberes, penso, uah, evidentment...
Complicat, aquell skyline...
Complicat, allò canviarà. Però clar, és que si vull que allò d'aquí, els meus fills, els meus nets, no ho vegin un desert, alguna cosa haurem de fer.
Estem d'acord,
100%. Per tant, aquí és on hi ha aquell punt de dir, siguem una mica generosos perquè les generacions futures puguin, si més no, contemplar un paisatge bastant semblant a el que ha estat el nostre.
Clar.
Perquè ara, per exemple, els aiguamolls de l'Empordà fa 4 dies estaven fantàstics, però és que fa 4 mesos estaven secs.
Clar.
I, per tant, aquest equilibri...
Quan Lleida, el 2050, tingui la temperatura de Sevilla i Barcelona la de Màlaga, per dir dues ciutats...
El paisatge quedarà modificat.
Clar, és que el paisatge ens canviarà d'una manera abrupta.
Que, volem això o volem intentar-ho mitigar al màxim?
Clar,
crec que la nostra opció per responsabilitat ha de ser mitigar-ho al màxim.
Però fixa't, en aquest concepte de país que tots defensem, hi ha d'haver-hi el paisatge, hi ha d'haver-hi l'entorn natural. De fet, jo crec que és el primer, amb tot el respecte per la cultura i la llengua, evidentíssim que sí.
Però amb això estem d'acord.
Els paisatges i la natura són un dels nostres principals valors juntament amb el patrimoni històric i cultural, insisteixo. S'hauria de preservar, de la mateixa manera que lluitem per preservar la resta, amb les ungles, per intentar... El problema que té impulsar la transició energètica en aquest país és el país. No sé si m'estic explicant. És que això és una capseta de bombons. On és molt difícil actuar a Catalunya. De vegades tinc enveja.
Breument.
Però tenim uns càlculs que són molt interessants, que és la Proencat, que és aquesta prospectiva energètica, que ens parlen d'un 2,5% del territori. I per això estem treballant en fer el Plater, que és aquest pla territorial sectorial
molt
de renovables.
Bé.
I, per tant, poder dibuixar sobre un mapa on han d'anar aquests elements...
Sí.
I, per tant, estic segura que serem capaços de preservar espais agrícoles i espais naturals a l'hora que generem energia.
Recordo les paraules d'un conseller, bon amic, que fa uns anys em va dir jo ho intento, però el president, no diré res, em diu que el mapa eòlic ja està fet. Allà on bufa el vent. Aquesta perspectiva era absolutament suïcida.
Bé, per això nosaltres parlem del Plater, clar.
Val,
que el farem amb les comarques, eh? I aquesta és la cosa que ens fa més il·lusió de totes.
Val, aleshores, hem d'acabar ja, però, clar, és que ho hem deixat tot en el tinter. Hem fet una dècima part de la tardor. A la tardor volem una altra vegada. Però a mi m'agradaria acabar amb 3 o 4 preguntes d'aquestes preguntes-respostes.
Tipus test.
Residus. Anem cap al port a porta i els contenidors xipats a tot Catalunya d'aquí poc temps?
Anem cap a l'acció a l'inici de la cadena de residus. Anem cap a una nova llei de residus i anem a fer una acció real d'economia circular en aquest país i de transformar totalment i de transformar el residu en un recurs.
Mobilitat. Zona de baixes emissions.
La meva competència és àmplia amb aquesta secretaria, però mobilitat encara no. Totalment a favor i decidits de seguir apretant amb les zones de baixes emissions. Són claus per la salut. I crec que aquest és un precepte que no podem oblidar. No és un caprici, no és una voluntat de política, és salut. I, per tant, absolutament a favor de mantenir i ampliar.
I el biometà. És a dir, que sembla, i ens diuen els enginyers industrials, jo ahir al matí assistia a la presentació d'aquest estudi paral·lel, que és bastant coincident amb el Proencat, tot i que hi ha algunes divergències, i clar, som un país extraordinàriament productor de metà, de purins, etcètera.
Telegràficament,
sí.
Estem realitzant el pla del biogàs de Catalunya i tenim l'estratègia de la biomassa. Per tant, les bioenergies seran claus, no a nivell de pool energètic, sinó a nivell d'arrelament en el país.
Però no pot servir això per servir d'argument per impulsar les macrogranges. Cuidado amb el biogàs.
No té res a veure.
Dic que ja
tenim
un residu.
Tenim una moratòria encara de granges i el biogàs ens ha de servir al contrari per rebaixar aquests nivells de nitrats
finalment,
en les aigües.
Un element que ha portat també tota la polèmica del món i la resposta ha de ser de 30-45 segons. Agència de la Natura.
absolutament a favor de l'Agència de la Natura. Creiem
però
que
es demana des del territori
una... que... Estem treballant
des d'una
molt
part
bé
del territori, perdó.
Jo crec,
sí, ens
estem,
hem entès.
Estem fent,
sí.
fent un treball molt exhaustiu de parlar abans d'anunciar que començàvem ja la redacció d'estatuts.
Vam estar... perquè estem parlant de 2024. Clar. Per tant, aquí ja esteu anunciant una voluntat de...
consensuar.
De
totalment. I hem començat, abans d'anunciar la redacció d'estatuts, treballant d'una manera ferma amb totes les... diguéssim, el sector, el primer, el sector primari. Hem parlat amb els diferents sindicats agrícoles, hem parlat amb diferents agrupacions forestals, hem parlat amb sectors de pesca, hem parlat, evidentment, amb els grups ecologistes, i jo sempre dic el mateix. La natura és un bé per la salut, per tant, ens cal una eina àgil de gestió de la natura del nostre país. No és un nou marc legal, és un nou marc tècnic de funcionament més àgil.
Imprescindible.
I amb pèrdues del 25% de biodiversitat necessitem una eina àgil, perquè l'estratègia del patrimoni natural la tenim i és molt bona, l'estat de la natura el sabem i és realment preocupant, per tant, ens cal administrar-nos millor en aquest sentit.
Però consensuada i feta seva per tothom.
Totalment.
Estem d'acord.
Si no, no tindrem èxit.
No, és que no serà... serà bueno, el que està a punt de ser.
I no és que no tinguem èxit, és que explotarà tot pels aires si no tallo ja.
Vinga.
Anna Bernada, secretària d'Acció Climàtica, un plaer. Moltíssimes gràcies.
Gràcies,
moltíssimes
Anna.
Gràcies a vosaltres.
Un plaer.
El concurs.
N'hem parlat a l'entrevista. Anna Bernades és química o biòloga? Aquesta és la pregunta. És fàcil. Si ens heu escoltat, ho sabreu ràpidament. Un lot per endolcir la vida. Lot de mel alemany. La setmana passada, Meteoambient, quin és el sorprenent aliat per reduir la presència de diòxid de nitrogen, NO2, a les llars i oficines? Les plantes d'interior, en parlava en gallego. Clàudia Carreras, de Barcelona, s'emporta un lot de mel alemany. I de la setmana passada, Meteotemps, quants radars de Meteocat hi ha a Catalunya? La resposta eren 4, una ampolla de cava Ubac, gentilesa d'Agustí Torelló i Mata, se'n va cap a l'Hospitalet de Llobregat. Qui se l'emporta? Doncs José María García.
Llar a Plus i consum responsable, amb el patrocini de l'Agència Catalana de Residus.
José Luis, anem cap a Llar Green Triple Plus i
amb un tema que segurament et sorprendrà. Bueno, a mi m'ha sorprès. Hem parlat moltíssimes vegades de com gestionar aquest residu. És un dels residus que fem més a casa i que mai trobem la manera de gestionar-ho. Jo tinc habilitat, estem parlant de l'oli de fregir, tinc habilitada des de fa molt de temps una ampolla de suavitzant, que ja toca canviar-la, tot sigui dit, que allà tenim una deixeria mòbil que ens arriba tots els dimarts entre per la tarda. Nosaltres ens toca per la tarda. I bé, això acostuma a ser això, una setmaneta, mitja ampolla de detergent que tindrà 2,5 litres, 3 litres, no?
Sí, sí.
I a partir d'aquí, doncs, la portem allà, aquell home ens la recull i torno a agafar aquesta ampolla de detergent. I és la manera civilitzada,
sensata...
Mai llançar-lo per l'aigüera, mai llançar-lo pel vàter, molt bé, mai llançar-lo a les plantes, perquè això és orgànic, a les plantes, morirà, l'estàs ofegant.
Sí, posa-li un pot de guins i ja veuràs.
Tenim dues solucions per la gent que digui, és que a mi tenir això a casa, doncs, i no tinc deixeria, i no em ve una deixeria.
És que, clar, a mi tenir-ho a casa, jo ho tinc allà sota l'aigüera.
Sí, igual que jo.
I normalment no, ja, són uns pots d'alguna crema que, comprem,
efectivament.
I té una mida guapa, o si no, alguna vegada el pot de detergent.
Per què faig servir el detergent? Perquè ja havia fet servir una ampolla de plàstic d'aigua mineral alguna vegada. Però sí, i sempre la deixem refredar, aquell oli. Però en el moment que, jo que sé, que agafi
una mica de temperatura, aquella ampolla de mòbil, saps?
Jo deixo la paella
allà. És com si fos de l'Indiana, m'entens?
Ja, sí, 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 es fon allò, és... queda maca.
Exacte.
Queda maca.
Llavors, per això fem servir aquest de plàstic més rígid. Però, en tot cas, tenim dues solucions. Bé, un producte d'una marca, nosaltres, sempre que sigui per bé, parlem de les marques. Un que es diu Fryaway. No li, cap dels dos els he provat, però sí que els he vist. Els he vist per la web i els he fet seguiment. Què ens ofereix aquesta gent? Ens ofereix un producte que solidifica l'oli. És a dir, tu tens la paella, acabes de fer, has de retirar l'oli i en comptes de deixar-la refredar, evidentment la deixes refredar i li llences aquestes pols que et donen aquesta gent de Fryaway. Es veu que és... Bueno, ho he vist, ho podeu veure. Hi ha tutorials a YouTube. Bueno, a no ser que estigui tunejat el vídeo, allò és llançar aquesta pols, aquesta mena de... que són naturals, que és una mena de fècula, producte absolutament biològic, no contaminant i en absolut tòxic, i allò fa clac! I es converteix en una gelatina. I aquí tenim dos guanys. Una, tens un producte sòlid que el pots llançar.
El poses al congelador i el teu fill ja té un gelat ja, per llepar.
No li recomanaria. Ho podries llançar al marró de l'orgànica, sí, d'acord? A la galleda marró. Però és que quan ho treus de la paella, no cal posar la paella, no cal rentar la paella. Queda, però no t'ho pots ni imaginar, absolutament neta.
Però tu ho has vist a YouTube, encara no ho has provat.
Encara no ho he provat. Aquell home fa clanca i surt d'allà com si fos un flan i s'endú tot el que hi ha a la paella, totes les restes que hi ha a la
paella. Per tant, amb una punteta de sabó i el fregall, allò queda immaculat.
Sí, exacte. Aquest és un guany. Un. Aquest seria un producte. I ara et deixaré un altre que encara és... Anava a dir més acollonant. Mai me'n recordo que estem a la ràdio. Més sorprenent.
No, si no estem a la ràdio.
Que es diu Souhi. Souhi. I que japo, no?
Sí, entre Fryaway i Souhi.
Sí, no sé qui els ha escollit, però el producte està ben pensat. Què és això? Això està a la venda als supermercats, allà on el tenen, o jo he vist, evidentment està fet a Europa, que és una ampolla com de detergent, mig buida. Tu vas al súper, la compres, està mig buida. Però en aquesta ampolla, a dins hi ha un líquid, un petit líquid. Tu afegeixes
l'oli allà dins.
Després de filtrar, cuidado, no prenguem mal, s'ha de filtrar. Ho poses a dins d'aquesta ampolla, queda gairebé plena. El sacseges una mica, això és el que jo he vist, insisteixo que no he provat. El sacseges, aquell home obre i surt una crema de color blanc i que fins i tot des del vídeo es veu que allò ha d'olorar bé i ho fa servir per rentar la roba. En comptes del detergent líquid de la rentadora o inclús del rentavaixelles. Ojo al dato. Del rentavaixelles. Ho posen allà i hem convertit un residu en un segon en un recurs. És a dir, ens hem eliminat absolutament biodegradable i compostable, un detergent natural 100%, sense tensió, sense tensioactius, innocu, conté sosa. El problema de fer sabó amb l'oli de fregir, sempre ho hem dit i hem donat la recepta més d'una vegada, i jo no paro des de que començo fins que acabo, dic que compta amb la sosa càustica.
Yeah.
Perquè com diu, i quan compres aquella bosseta de sosa càustica, tant si és en pastilles com si és en pols, surten tots aquells logos que diu cuidado, o sigui, moriràs
clar,
què vol el fabricant? Prevenir el mal.
A veure, que els accidents hi són i per tant
és molt, molt càustic. Llavors, sempre s'ha de fer fora, la terrassa, la gent que ho fa, el producte que surt està molt bé, però és que es veu que aquest rentaplats, aquest fregassols fins i tot, i aquest detergent que surt del Souhi, i és més simple, impossible,
No, clar.
Si agafes, ho poses a dins del tal, ho deixes allà, fas clanc, clanc, clanc i a la rentadora. Això és el que he vist. No, o sigui, si som capaços de comercialitzar i de posar això a un preu que sigui
raonable,
que sigui que pugui competir amb els detergents habituals, ja ho tenim. Fixa't com està avançant els invents i la tecnologia. Això segurament, no ho sé, m'hi jugaria un pèsol amb tu, que darrere d'aquestes dues empreses hi ha nanos com aquells que portem de tant en tant aquí, saps? Aquells nanos de 20 anys, més de 20 anys, que han estat parant al cap i han dit, què puc fer jo per, a més de guanyar-me la vida, intentar que tots visquem una mica millor? Què és el que estan fent, això que en diem els joves emprenedors, no? Posa-li patinets, posa-li bicis, posa-li plaques solars, posa-li de tot. Doncs aquí tenim dos exemples de com podem fer compatible el nostre desenvolupament doncs, empresarial, fins i tot, amb dues idees que són...
Escolta...
I l'estan petant a Europa!
Pel que em dius, ho haurem de posar al Google, al cercador, veure...
FryAway, que és, és una mena de solidificador de l'oli de fregir per gestionar-ho com...
FryAway.
FryAway, sí. Que és per gestionar-ho...
Fry, però vaja,
posa Fry,
però
efectivament.
FryAway.
Exacte. Sí. I SoHi.
SoHi, que és S-O-U-J-I.
Exacte.
Posem al Google...
I mirem el vídeo i mirem el podem comprar, perquè avui...
O no podem comprar...
Aquí no, però per e-commerce t'ho poden portar allà on vulguis. Però jo el que diria és que si funciona, ja triguen les distribuïdores a portar-ho.
Sí, sí.
Vinga.
Escolta, tu i jo ho hem de provar i el pròxim dia a veure què ens ha passat.
Sí, sí, ho faré, ho faré.
Vinga, som-hi.
El concurs.
Doncs en aquesta pregunta que ens diu en què ens permet transformar l'oli de cuina el producte de la marca SoHi? Quin és el resultat d'aquesta transformació? Què obtindrem? I el premi és una ampolla de cava Obac, orgànic, gran reserva, gentilesa d'Agustí Torelló i Mata. De la setmana passada, meteo escapades. Les tulipes es troben a 750 metres sobre el nivell del mar, al voltant de 1.100 metres, o aquest municipi es troba a 1.279 metres. Atenció a la Núria Bielsa, que és la guanyadora de Barcelona, que s'emporta un sopar per a dues persones al restaurant Aradi de Platja d'Aro. És gentilesa d'Aromar Hotels i Restaurants i concretament la Núria Bielsa s'ha de posar d'acord amb la direcció perquè aquest premi és per gaudir-ne en temporada baixa i concretar els dies a conveniència de totes les dues parts amb la direcció del restaurant.
Green Mobilitat, amb el patrocini de Port de Barcelona.
Els que t'agraden, eh?
Ara sí que està donat el micro.
Home, mira, doncs avui et porto un tema d'aquells que t'agraden, que té a veure amb la tècnica, el cel, i en aquest cas amb la capacitat d'enlairar-se dels avions. Que diu, i això està vinculat amb el canvi climàtic. Dius, a veure com sortirem
d'aquesta
triada.
Clar, no sé per on vas, però amb temperatures elevades... Els avions tenen més dificultats en l'aerament.
Jo no ho sabia.
La sustentació, clar.
Jo no ho sabia.
Per això és fonamental, quan l'avió està a pistes, que en el pilot, abans d'enlairar-se, li diuen quants passatgers hi han, quanta càrrega hi ha en quilos, i ell fa números i diu a tanta temperatura, l'aire té tal sustentació, podrem sortir d'aquesta pista o no, o necessito tants quilòmetres de pista per enlairar-me.
Molt bé, doncs anem a comentar el partit de futbol de la setmana que ve del Barça, perquè és exactament el que et volia comentar.
No,
perquè... A mi m'ha sorprès, però deixa que t'ho comenti, i segurament a molts oients també, perquè s'ha hagut de fer un estudi...
Jo t'explicaré una anècdota amb això, però amb un helicòpter, i ja veuràs com es pateix.
Oh, caramba. Sí, doncs sí, és exactament el que ha fet la gent d'aquestes de les universitats de Reading i de West London.
Home, Reading. Això és primer nivell mundial amb clima, eh?
Exacte. Doncs aquestes dues universitats tenen un equip de científics que està intentant estudiar quina repercussió tindrà el canvi climàtic i l'escalfament global en l'aviació. Es veu que hi ha algú que deu d'estar patrocinant aquest informe.
Caram.
I el que alerta és que de la quantitat de vols cancel·lats, això que ens estaves explicant, a causa de les altes temperatures, i que això no para d'augmentar any rere any, i que el que abans quedava en el nivell d'anècdota, s'està elevant el de categoria. De manera que, ara ho veuràs... ja saps, tu ho has explicat. Les condicions perquè un avió s'enlairi depenen de les condicions meteorològiques, però no només de les condicions meteorològiques, sinó en especial de la temperatura de l'aire. Contra més fred, més dens, sí, més capacitat de sustentació té,
sí,
i l'avió, com si diguéssim, navega d'una manera més confortable, d'acord? Això suposa un avantatge per les aeronaus, que aquestes capacitats... Sí. D'assumptes...
I a més, la comoditat en el viatge. Ah, sí, és a dir, tu el mes de gener tindràs un vol molt més plaent que no pas a ple estiu. I jo recordo un aterratge en un aeroport pròxim a un desert, amb una calor de por, 41-42 graus, i escolta, el moment que arribes al que s'anomena la capa límit del terra... Bé, allò botava. Hi havia crits a dins de l'avió. Perquè...
Perquè directament caia. No tenia capacitat de sustentació en aquell moment.
No és que caigués, però era com si anés per un pedregar i botava per tot arreu i amb cel serè. Però era les bombolles calentes que el pam, 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 el feien anar de qualsevol manera.
Doncs, pel que he pogut esbrinar, i és un estudi força interessant, està accessible, sí, jo vaig veure el vídeo a YouTube, perquè hi ha unes gràfiques molt impressionants. Uh-huh. Aquí hi ha dues maneres de correcció. Hi ha dos factors de correcció. Un, ja l'has anomenat tu, que és reduir la càrrega.
Sí, senyor.
I l'altre... és fer més llarga la pista.
Sí, senyor.
Bé, en aquest cas, tots els aeroports del món estan començant, tots, i quan dic tots, dic que no només
sí,
els...
Senyor, clar,
estan
clar.
Començant a estudiar la possibilitat d'allargar les pistes d'enlairament i d'aterratge. En el cas de Grècia, les dades són terribles, no? Mm-hmm. Doncs, però en el del Regne Unit també. I en el d'Estats Units també. El Regne Unit, el pes màxim autoritzat per enlairar-se. Que s'enlairi a l'avió, s'ha reduït 4 tones en 20 anys. 4 tones equivalen a 50 passatgers.
Aquesta dada és espectacular. Aquesta dada és espectacular.
Aquesta és la mitjana que han fet, eh?
Portarem un dia el Jordi Martín, el nostre pilot de referència.
Seria magnífic que ens expliqui, perquè sí. Jo havia sentit...
Fa una pila d'anys que vola amb diferents tipus d'avions, i ara ja fa bastants anys amb avió comercial, i per tant té un bagatge llarg i segur que ho té clar.
També, quan més calor fa, més combustible.
Clar.
I això té un impacte també a les emissions del propi aparell. És a dir, que un mateix aparell, alhora amb la mateixa càrrega, en diferències de temperatura de 4 a 5 graus, poden suposar més combustible, més emissions de CO2. Una altra dada que et sorprendrà, com a mínim a mi m'ha sorprès. Tot i els factors de correcció que s'han fet, treure passatgers, una vegada estan a dins de l'avió, treure passatgers, canviar de pista els avions, és a dir, un avió que era transoceànic per un vol domèstic, fer-lo anar per aquell. Doncs, a l'aeroport de Phoenix, Arizona, s'han hagut de suspendre més de 200 vols en els darrers 3 anys per la pujada de constant de temperatures. Que l'any passat, a l'aeroport de Phoenix, van arribar a fregar 49,2, 49,3 als 50 graus.
No, Phoenix, Arizona, Las Vegas, són aeroports crítics, i els dels Emirats Àrabs encara més. Els Emirats Àrabs, al final, hi ha caler i construeixen pista...
Reduiran, en comptes de transportar la càrrega als 200 passatgers en un avió, posaran dos. No tenen problema.
O allarguen la pista,
Que tampoc tenen problemes d'espai.
Això mateix, però... Però veure...
Aquesta dada ve en l'estudi. Això que estàs dient ve exactament en l'estudi. Emirats Àrabs ja està començant a allargar directament. Dubai...
Clar. Al final, quan et pesen la maleta, al final, quan un avió triga a enlairar-se, que dius, què estan fent? El pilot està fent números. El pilot està fent números del pes, del combustible que porta, amb la temperatura exterior... Doncs, això les dades han de ser molt, molt fiables.
Per això, doncs, aquesta dada de quin és el fenomen que està produint una suspensió de vols més important al món, ja no són qüestions de temes de seguretat, temes meteorològics, tempestes...
No hi havia jo atinat que estigués anant a aquesta velocitat. M'ha sorprès.
T'enviaré aquest informe, perquè és molt, molt gràfic i molt ben fet. Vinga.
Seguim.
El concurs.
Quin fenomen està dificultant l'enlairament dels avions a bona part del món?
Una nit amb habitació doble és el premi. Més esmorzar a l'hotel Costa Brava per gaudir-ne en temporada baixa i concretar els dies concrets que poden anar bé en aquesta temporada baixa i amb l'hotel Gentilesa d'Aromar, hotels i restaurants. De la setmana passada, Meteoterra, quina és la distància que el certificat considera de proximitat? Doncs eren 200 quilòmetres. Gustavo Alcaide, de Sabadell, s'emporta un paquet, o més ben dit, un lot de 5 paquets de càpsules compostables de cafè novell. Són residu zero, no porten herbicides, no porten pesticides. El conreu és sostenible i responsable. I de cultiu ecològic, lògicament. Si no ens va bé el lot de 5 paquets de càpsules compostables i tenim una cafetera, podríem dir convencional, podem optar per 5 paquets de cafè molt o 5 paquets de cafè en gra. Solar.
Ara sí que sí, això que sembla un oxímoron, no? És a dir, una, sí. Dues paraules que posades una al costat de l'altra es contradiuen de manera directa, no? Això és el que en diu el diccionari. Doncs aquest és un oxímoron com mai sabia. Fred solar. Una empresa holandesa, Sun Energy, ha inventat un equip d'aire condicionat potent, homologable a la resta, que funciona amb radiació solar. I tu em dius, val, sí, que té unes plaques i això val... No. Deixa'm que t'expliqui. No és que hi ha unes plaques que alimenten la xarxa i no. És un aparell que directament
fa fred.
Té unes cèl·lules fotovoltaiques incorporades a l'aparell. L'aparell no va connectat enlloc. No menja energia d'enlloc. Si tu visquessis en una tenda de campanya i volguessis tenir un aparell d'aire condicionat, el tindries. Aquest aparell funciona, és a dir, oblida-te'n de l'equipament elèctric de casa teva.
Val, per entendre'ns és una motxilla.
És un aparell...
No, de les mides d'una motxilla, però vull dir, no hi ha un cable, no hi ha una connexió...
Efectivament, és un moble.
És un moble?
És un moble que tu poses allà, clac, al terrat, o poses allà al balcó, o poses al sostre de casa teu, d'acord?
Sí.
Aquest aparell mitjançant una cosa que és molt complicada d'explicar per la ràdio, és un efecte de refredament que produeixen unes sals quan estan... que es dissolen en l'aigua, no? Uh-huh. Aquestes sals es dissolen i poden tornar a solidificar en funció de la temperatura.
I hi ha un procés, que és l'únic que coneix la humanitat, que és que per produir fred has d'evaporar.
Exacte.
I per tant aquí hi ha després un evaporament d'aigua
que deixa aquesta sals a dins del sistema...
Això mateix, regeneres la sal...
I tornes a tenir un altre procés. És a dir, el que fa és invertir i revertir la dissolució d'aquestes sals. D'acord? I tu diràs, bueno, però això quina potència... Es veu que aquest procés, aquesta dissolució de sals, allibera unes ones a dins de l'estructura que són les que, en sacsejar, vés a saber tu quin tipus de membranes o quin tipus de sistemes que hi ha a dins d'aquest aparell, d'aquest moble que hem dit abans, genera energia. I quanta energia genera? Fins a 25 quilowatts. Aquest aparell per si mateix pot donar...
És una barbaritat.
Aquest aparell per si mateix pot donar una temperatura de 25 graus sota zero. És a dir, no creguis que això és una collonada d'aquestes que dius, no, per refredar un ventilador que refreda una mica més. No,
aquelles llums solars del jardinet que es punxen el test i fan una espelma.
No. Es va concebre i es va dissenyar. Com a equipament industrial, més enllà de donar servei a les llars. Té una vida útil de fins a 30 anys. I en aquests 30 anys no ha de venir ningú a fer una revisió, una vegada a l'any, potser cada dos anys, per mirar que tot estigui cargoladet i tal.
És a dir, allà dins hi seran la sal sempre, allà dins hi serà tot.
No hi ha consumibles.
D'acord.
És a dir, no has d'omplir, ni has de treure. Suposo que els filtres, com tot, però això ja és a dins del sistema. Però el més espectacular és aquest concepte de fred solar, que és un concepte que ja en si mateix ja et fa... repensar si fins ara ho hem fet bé, que jo estic segur que no. És a dir, quan vinguin els que dissenyin els sistemes de climatització dels anys d'ara endavant i pensin com hem estat refredant i escalfant les nostres llars fins ara, tirant d'electricitat, fins i tot tirant de gasoil, diran, però aquesta gent, o sigui, està, és que com la roda, és a dir, com abans, l'aplicació domèstica de les energies renovables encara està per donar moltíssimes solucions que no ens ho podem ni imaginar, no? Aquest és un dels casos, vindran molt més, però si te n'adones, anem cap a la llar autosuficient, anem cap a uns habitatges que siguin no passius, sinó que siguin proactius, com el cotxe elèctric, que diuen, el cotxe elèctric, tu quan arribes a casa teva, tu entraràs al cotxe al garatge i d'allà menjarà la tele, la rentadora, la nevera. És a dir,
Hi ha alguna persona que ho està fent.
Això em sembla que és un concepte que d'ara endavant...
I quan ho expliques, gairebé ningú...
Clar, perquè ens depassa, com això que acabo d'explicar, que no he estat capaç d'explicar el sistema, perquè ho trobo massa complicat. Sí que podríem llegir, però això no és fer ràdio, això és llegir. Nosaltres l'únic que fem és... L'empresa es diu Sound Energy, de so, energia del so.
És holandesa.
Si tenen algun tipus d'interès, entrin a la seva web, busquin Sound Energy i veuran com estem molt a tocar.
I si encuentra alguna cosa millor, compra-la.
Exacte, aquest és el concepte. I que la trobarem, perquè segurament que això serà un prototip del que vindrà d'aquí 50 anys, que ja ho explicarem per la ràdio.
Sí, perquè a mi m'agradaria acabar recordant que el que ara mateix, avui dijous, aquesta hora de la tarda vespre, és d'una manera, la setmana que ve pot ser d'una altra.
Què vols dir?
I per tant, quan jo l'any 91 vaig comprar el meu primer dièsel, l'any 91, i deia, escolta, és que m'han dit que gasta poc, contamina poc, això és fantàstic, i me'l vaig comprar convençut, jo entenc que ara no em va enganyar ningú. És el que en aquell moment sabíem, i el mercat, i els interessos, i tot, anava cap aquí. Mm-hmm. Però clar, cada moment és cada moment. Mm-hmm. I, vas tenint més coneixements, la ciència avança, etcètera, etcètera, i per tant, quedar-se amb aquell discurs de... No, escolta, jo tinc el meu dièsel perquè a mi em van prometre que allò gastava poc. Home!
Has de moure d'aquí.
Home!
Sí.
El si progrés és la realització de les utopies.
Exacte. Si hi ha alguna cosa que es mou, són les idees. I sí, qui no estigui disposat a acceptar aquesta màxima, malament.
Malament.
El concurs.
Quina energia fan servir els nous aparells d'aire condicionat de Sound Energy? Lot de 5 paquets de cafè novell, són 5 paquets de càpsules compostables o 5 paquets de cafè amb gra o 5 paquets de cafè molt. Recordeu, cafè novell és residu zero, sense herbicides ni pesticides, procedent de cultiu ecològic i, a més, responsable aquest conreu. I de la setmana passada, el darrer meteoneu de la temporada, Abel Moga, és freerider o surfer? És freerider. L'Alejandra Martínez, de Granollers, és la guanyadora d'un aplicador de cera líquida en zero. Recordeu, per encerar en fred o per encerar en calent. I de la setmana passada, Meteotaula, els petits, el restaurant Can Valls, hi podran gaudir amb un espai propi pels més menuts. Quin? El lot de productes Pastoret, amb iogurts ecològics de Navius, plàtan, coco i mango, iogurt grec, crema catalana i un kefir vegetal, és el premi. La resposta d'aquest espai era la cuineta. Consol Cargol, de Girona, la guanyadora.
Quin temps farà?
Doncs un temps que tant dissabte com diumenge és senzill. És senzill perquè no hi haurà gaire moviment meteorològic. No són o no seran dos dies, dissabte i diumenge, de sol absolut, totes les hores del dia, tant dissabte com diumenge, però sí sol gran part de la jornada a gran part de Catalunya, sobretot als matins, mentre que als migdies i a les tardes poden créixer nuvolades en zones interiors i de muntanya, en principi sense precipitació. No seria impossible alguna gotellada local, ara per ara, però aquest extrem no es pot precisar. I la calor, doncs, molt semblant a la d'aquest dijous que hem viscut. Sí que és veritat que hi ha hagut alguns ruixats locals en alguns indrets de Catalunya, però a gran part del territori ha fet sol i calor, i aquesta calor més o menys s'instal·la al cap de setmana. Per tant, dissabte, Manresa, Carme Rodríguez, el Puig de Calm, Raquel Domínguez, en aquest cas, en tots dos casos, sol i al migdia i a la tarda algunes nuvolades. Josep Maria, Parc Aventura, diumenge i dilluns, diu que celebren l'aniversari del fill. Doncs en principi, Josep Maria, aquest fill i tu estareu fantàsticament bé tant dissabte, perdó, com ja ho diré, diumenge i dilluns, perquè farà sol i a la tarda algunes nuvolades no gaire importants. El mateix pel Jordi Torres, perquè pregunta per Salou si podran anar a la platja, i la Laia, camí de ronda de Begur a Palamós, el mateix. Cap de setmana, en general, pregunta Reus City. Reus City pregunta el temps per Reus. Sol i nuvolades de tarda. La Pobla de Segur diu si farà fred, la Neus Galzeran. Bé, a la nit una mica de fred en aquesta època de fresca, primera hora del matí en fa, però de dia us farà calor, eh? Maria del Mar Ruiz, finalment fem una escapada al Principat d'Andorra. Com pinta el temps? Doncs el que deia, sol, caloreta a migdia, fred de nit i a la tarda algunes nuvolades.
El concurs.
La nit de dilluns, dia 2, a dimarts, dia 3, va ploure de valent en una comarca catalana. Quina? Una ampolla d'oli d'oliva verge extra sense filtrar, Arbequina del Priorat, de quart de litre, gentilesa de Prior Day. De la setmana passada, per Sant Jordi, deia la pregunta, va caure calamarsa o pedra? La resposta era calamarsa. El Josep Conillera, d'Igualada, s'emporta una ampolla de quart de litre de Prior Day.
Concurs de les millors fotos de fenòmens meteorològics. Amb Espai Cel, de Termes Victòria.
Finalista de la setmana, lenticular sobre la Cerdanya des d'Urús. Foto del primer dia de maig. La setmana que ve abandonem una setmana Green Meteo Mauri i arriba Meteo Mauri amb un meteotaula on coneixerem el vi rosat 15, seleccionat com a mi millor vi rosat segons la guia de vins de Catalunya, el Tasta Cegues d'aquest any. En Gallego ens presentarà el seu darrer llibre, Naturalistes en Zapatilles, i anirem al Museu de la Xocolata. I alguna coseta més que encara us estem preparant. Recordeu, no ens trobareu a l'antena de Catalunya Ràdio, sí al món digital, al web, al mail, al Facebook i al Twitter. José María Campillo, Néstor Gómez, Núria Ventura i Francesc Mauri, al peu del canó. Que vagi molt bé.